Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 16 de juny del 2021. Avui és dia de Sant Quirze i el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana.
Bon dia. La fi no justifica els mitjans. Tot i que tantes persones, potser fins i tot ben intencionades, s'ho creguin, la fi no justifica els mitjans. Per més que la fi sigui excelsa, sublim, la millor fi no justifica els mitjans. A més, sembla que l'autor d'aquesta frase perversa, la fi justifica els mitjans, no és Maquiavel, com molts pensen i citen acríticament, sinó Napoleó Bonaparte, un dels homes més poderosos de la història, que la va dir després de llegir El príncep de Maquiavel, una obra que sí, per cert, va comentar. Però Napoleó no era un intel·lectual i sembla que ni amb això no fou original, perquè la majoria d'experts i historiadors coincideixen a assenyalar que la famosa cita atribuïda a Maquiavel és en realitat el resultat i la transformació d'una frase del jesuïta i teòleg alemany Hermann Bussenbaum: «Confinis et licitus, etiam media sun licita». Quan la fi és lícita, també ho són els mitjans. Doncs no, reverent Bussenbaum, aquesta lògica falla. Per més lícita que sigui la fi, els mitjans també ho han de ser. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts, això és a primera hora, programa 632. Aquest mes de juny anem de cara a barraca a convertir-se en un dels mesos més cars pel que fa al preu de la llum a casa nostra, superant amb escreix els 90 euros per megawatt hora. Recordo que fa uns dies dèiem en aquest programa uns quants noms d'aquell cementiri d'elefants polítics de cabell blanc que formen part dels consells d'administració que solen servir per posar el nom i per a la mà. La llum segueix pujant en el país del sol, perquè el tant samanfotisme de les elèctriques arriba a desesperar cada cop que rep a casa el temible ja sobre de la factura de la llum. Que si ara posi la rentadora de matinada, que si ara compti que ben bé no és el preu de la llum el que puja, sinó els impostos, que si fa vent és perquè fa vent, i si no plou és perquè no plou, que a nosaltres, els ciutadans, sempre ens toca ser cornuts i pagar el beure. No s'amoïni, si gasta poc, s'ho acabaran cobrant igual. Sempre, faci el que faci, i no intenti agafar la factura de la llum perquè la capacitat matemàtica amb la que està feta és per persones comptades que treballen a la NASA. Tant hi fa que estem enmig d'una pandèmia, d'un temporal o de les 7 plagues d'Egipte. Les sacrosantes elèctriques han decidit conjuntament amb el govern de torn, sigui quin sigui el seu color, que regular el preu a la baixa per afavorir unes classes mitjanes cada vegada més a la baixa i unes classes baixes cada vegada més oblidades, els importa el mateix que una cursa entre cargols a mitjans d'agost a Lleida. Tant hi fa que hi hagi persones que no puguin pagar absolutament cap factura, que el canvi climàtic estigui portant a casa nostra els estius més calorosos de l'any. Tant hi fa. Només el 2020, Endesa, aquella elèctrica que Aznar va decidir privatitzar i que avui dia paguem al mercat italià, que és d'on forma part, va obtenir uns guanys de 1.394 milions el 2020. 8 vegades més que l'any anterior. 8 vegades més. M'agradaria saber també quan tributen. I és que a nosaltres ens poden saltar els ploms aquest estiu. La factura se'ns pot enfilar i obtindran milers i milers i milers de guanys. Ells, però, només han perdut una cosa: la vergonya.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Berta Sacanell a la redacció, Rafa Sanahuja també a la redacció, de seguida el saludem. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes, què tal, com esteu?
Mira, avui de dimecres a mitjans de setmana ja.
Ja va quedant menys, però fa molta, molta, molta calor. Sí, em passaria tot el dia aquí.
Sí, sí, sí. De fet, els estudis de Ràdio Estel sí està bé.
Bueno, estic content. Ahir vespre, un altre cop a més. No de licor, sinó de bàsquet.
Sí, senyor. Sí, senyor. Estem contents per l'equip blaugrana de Jessica Vicious, amb un Pau Gasol al capdavant, per cert, imparable, que es van donar una ovació.
Avui sí, dimecres... Sí, sí. Seguirà fent calor, calor, calor. Ai. Ai, la calor. Joan, tirem endavant si no em fondré.
Va, tirem endavant abans que es fongui el Toni, tot i que això, aquí a Ràdio Estel estem prou bé. Àngel Ribé, una de les veus de Ràdio Estel, l'escoltareu, diem-vos bon dia si ens truqueu al 93-409-2770, o ens veniu a veure també al carrer Comtes de Bell-lloc, número 67 de Barcelona. Una abraçada molt, molt, molt gran, un dia com avui, a la nostra codirectora, a Mercè Arraga, i avui és amb nosaltres aquest estudi. Abans el saludàvem Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
La calor bé o no?
Fatal.
Fatal, eh?
La calor és una dels meus creus de la vida.
Demà diuen que baixa, però, eh?
Sí, això he estat sentint, a veure si ens ho confirma el Jordi Miralles.
De seguida, amb uns minuts.
Esperem que sí, és la meva esperança, que arribi Jordi Miralles...
Esperança dels dijous.
I ens digui, escolta, que baixen les temperatures una mica. Respirem.
Va, ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és la protagonista del dia?
Doncs mira, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que finalment anirà al sopar amb el rei i tanca la topada al govern per la negativa del vicepresident Puigneró, finalment.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora...
A Barcelona tenim aquesta hora tensió 26 graus, Lleida 21 graus, Girona 21 graus també, Tarragona 23 i Andorra, aquí respiren una mica, 15 graus.
Jo torno a dir allò de que ha arribat l'agost i no ens han avisat, eh?
Sí, s'ha avançat una mica. Tindrem un agost de 4 mesos.
Exacte. De què parlarem avui en aquest programa?
Doncs mira, a primera hora del matí parlarem de la problemàtica de l'habitatge després del suïcidi d'un home quan tot just l'anaven a desonar. En parlarem amb la cap de Sense Llar i Habitatge de Càritas, Fina Contreras. Farem el segon cafè avui a les 9 del matí, com cada dimecres, amb la periodista experta en temes europeus i redactora del setmanari El Siglo, Teresa Carreras, i Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Descobrirem també, Joan, més qüestions sobre el món de les herències amb tota una especialista com és Maria Elba Rojas. Cap a 9:45 parlarem del món del consum i els consumidors. En aquest cas serà cap a aquesta hora. A les 10... Ah, molt bé. Tenim aquí, perdona, em faltava...
És que la xuleta, aquestes
coses.
La xuleta.
Amb Albert Melià parlarem del món del consum i els consumidors. A les 10 parlarem de què és, com funciona i qui forma part del Tribunal de Comptes, que ha tornat a ser notícia després de que la investigació del Tribunal de Comptes sobre el desviament de fons públics a la promoció del procés a nivell internacional hagi afectat també a l'exconseller i economista Andreu Mas Culell. Matemàtics i enginyers, Joan, de 4 universitats europees treballen en models matemàtics que determinen quina ha de ser l'extensió d'una pinya per assegurar que els castellers i castelleres no caiguin directament al terra quan facin llenya. Atenció a aquest tema, eh?
Sí, sí, sí.
És un tema matemàtic que tractarem. Arnau Doria Cerezo, de la Universitat Politècnica de Catalunya, és un dels científics que participen en l'estudi, i també és casteller, per cert, i en parlarem amb ell per tal de saber com ho faran tot plegat. I acabarem el programa, doncs, amb una freqüència modulada i ja veurem si farem darrer minut, perquè avui, com estic molt pluriempleat, no sé si arribarem a tot.
Veurem si tenim darrer minut. Recordeu, però, que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel per comentar qualsevol cosa que vagi passant al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs, Joan, de la reunió del Cercle d'Economia, que torna aquest dimecres a una edició amb Felip VI, el president sud-coreà, i Mario Draghi. També es parla de que s'aprova la vacunació per a grups de 12 a 39 anys i s'ajorna la decisió sobre la mascareta. Li donem moltes voltes a la mascareta i, de moment, s'ajorna aquesta decisió. L'advocacia de l'Estat, que no acusa Jordi Pujol i només demana presó per a dos dels seus fills pel tema de la seva fortuna. El Barça... també és notícia a la xarxa, perquè és campió de Lliga 7 anys després de la Lliga ACB de bàsquet, recordem.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I ho comentàvem ara amb el Rafa, encara falten 5 dies, perquè comença el dia 21, però sembla que ja hagi començat l'estiu. Per tant, un dels grans de la cançó actual italiana, Jovanotti, que ens porta aquest Estate.
Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare. Niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela. Aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre. Voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva. È una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Escoltàvem l'Estate de Jovanotti, un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Per tant, rapidíssimament, anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7. Hi ha 2 quilòmetres d'atura de sense sentit nord a l'altura de l'Ametlla de Mar, a Baix Ebre, on només hi ha un carril obert a causa d'un accident. Pel que fa a la corona de Barcelona, tenim retencions habituals. Per exemple, a l'AP7 també són 4 quilòmetres encara de retencions en sentit sud fins al Nus del Papiol. També a Barberà va carregada aquesta AP7, en aquest cas en sentit nord. A Sant Quirze i a Ripollet hi ha retencions de la C58 per entrar per anar cap a aquest enllaç amb l'AP7, també retencions habituals a la C-17 a Parets en sentit nord, i a la C-60 hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit cap a la Roca per anar cap a aquest enllaç també amb l'autopista. Pel que fa a la pota sud, hi ha retencions habituals a la B-23, són uns 2 quilòmetres a Sant Feliu, també a la A-2 hi ha uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Cornellà, i a la C-32 un parell de quilòmetres a Sant Boi. Pel que fa a les rondes, també queden retencions importants encara en sentit Llobregat, amb aturades a la Pota Nord i Nou Barris, i també al tram del Fòrum i al Poble Nou a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Marc Roca, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí tranquil, amb normalitat, a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marc. Arribats a aquesta hora, encetem la plana informativa del programa perquè Pere Aragonès i el rei Felip VI coincidiran en una nova trobada informal amb empresaris coreans prèvia al sopar, on acudirà, per cert, Laura Vilagrà. Rafa.
Doncs sí, finalment Pere Aragonès i el rei d'Espanya sí coincidiran, com deies, demà a Barcelona, tot i que no en l'acte protocolari del sopar organitzat pel Cercle d'Economia. Ho faran de manera prèvia en una trobada de caire més informal amb empresaris coreans, segons han confirmat fons de presidència. Aragonès acudirà a aquesta reunió en una mostra de la importància que l'executiu vol donar als convidats del país asiàtic. La coincidència ha volgut que a aquesta recepció privada també assisteixi Felip VI. Al sopar protocolari acudirà finalment la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, després que el mateix Aragonès declinés l'assistència i la delegués en el vicepresident Jordi Puigneró, i que aquest comuniqués més tard que tampoc hi anirà. L'assistència de Felip VI a l'acte organitzat pel Cercle d'Economia ha estat motiu de debat en els partits de govern durant tota la jornada. Poc després de la portaveu de l'executiu, Patricia Platja, expliqués que el vicepresident aniria al sopar, Puigneró ha rectificat i s'ha negat a assistir-hi. En roda de premsa aquesta tarda, la consellera Vilagrà ha assegurat que hi participarà perquè el govern sempre assisteix als esdeveniments on es tracten temes importants per a l'economia catalana.
L'acte de demà, l'esdeveniment de demà, és important. De fet, el president Aragonès obrirà el Cercle d'Economia. És important que hi siguem perquè és per reforçar l'economia productiva del nostre país, perquè hi ha el president de Corea del Sud amb qui hem d'establir relacions importants entre països. I en aquest sentit, si el president va delegar en el seu moment o ha delegat en el vicepresident l'assistència a aquest sopar, finalment no serà possible per qüestions d'agenda i seré jo mateixa consellera de la presidència que assisteixi a aquest sopar, i com dèiem aquest matí, ningú ens podrà condicionar l'agenda política, i en aquest sentit doncs és un acte important per al nostre teixit productiu, perquè s'hi generaran oportunitats i per això hi havíem de ser, i hem tancat aquesta qüestió i per tant ja no hi ha debat.
Per la seva banda, María Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, diu que els indults arribaran en qüestió de setmanes i abans de la reunió Sánchez Aragonès.
Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez, porque no hay ningún tiempo que perder y, por tanto, se hará, yo espero, ¿no?, que la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
Montero resta importància a l'absència d'Aragonès al sopar del Cercle d'Economia amb Felip VI.
I d'altra banda, el Partit Popular no ha aconseguit aquest dimarts que el Congrés es pronunciï contra els índults.
PSOE, Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, JunsperCat, PDeCAT, la CUP, PNB i Bildu, entre altres, han tancat la porta a una moció dels populars que pretenia que el Congrés instés el govern espanyol a denegar l'indult perquè no s'han completat les finalitats de les penes imposades per la manca de penediment, per la voluntat de tornar-los a cometre i perquè no es donen les raons d'equitat, justícia i utilitat pública. A les 9 del matí comença a Madrid, recordem, la sessió del control del Congrés amb aquest tema com a gran estrella.
Nosaltres, per cert, que hi anirem a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats, entre aquest cara a cara entre Pablo Casado i Pedro Sánchez, entre el líder de l'oposició i el cap del govern espanyol, tot just després de la manifestació de Colón. Veurem a veure què es diuen un dia com avui. Mentrestant, però, en plana de salut, s'aprova la vacunació per grups de 12 a 39 anys i s'ajorna la decisió sobre la mascareta.
La Comissió de Salut Pública, on hi ha representants del govern espanyol i les comunitats autònomes, han aprovat els pròxims grups de vacunació, que van, com deies, Joan, dels 12 als 30, 39 anys. Els han dividit en tres franges, de 30 a 39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 19. I han acordat que la vacunació d'aquests grups es pugui anar solapant mantenint l'ordre d'edat descendent. És a dir, que tenint en compte la disponibilitat de més vacunes les pròximes setmanes, l'evolució de la pandèmia i l'arribada de l'estiu, es podran solapar els grups per qüestions organitzatives. Aquest és el pas previ a que es pugui començar a avisar aquestes persones per vacunar-se o que s'obri l'agenda perquè demanin hora per poder-ho fer.
I l'Ajuntament de Barcelona manté que la moratòria de desnonaments vigent protegia el veí de Sants que es va suïcidar.
La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha explicat aquest dimarts que desconeix els motius pels quals el juzgat entén que les circumstàncies recollides en l'informe dels serveis socials per acreditar la vulnerabilitat de l'home no són les que regula el Reial Decret. Segons Martín, que no ha volgut entrar en detalls sobre la situació del veí, l'informe és molt clar.
Truquem al jutjat de forma proactiva i preguntem què és el que està passant i el que se'ns comunica és que s'ha decidit no aplicar la moratòria. Demanem explicacions de quin és el motiu pel qual no s'aplica aquesta moratòria i no ens es volen fer arribar. I a resultes d'això, doncs els equips el que fan és traslladar-se aquest dilluns al desnonament per tal de parlar amb la comitiva, per tal d'intentar evitar aquest desnonament a porta, que és una de les coses que fa la unitat antidesnonaments, però ha estat massa tard. Llavors estem davant d'una actuació doncs que no ha estat acurada, el jutjat no ha estat garantista i això és el que demanem, una aplicació garantista de les lleis, perquè aquesta llei existeix, aquesta moratòria protegia aquesta persona i el que necessitem és una aplicació garantista.
Doncs per això critica que l'actuació del jutjat no ha estat acurada i demana una aplicació, com escoltàvem, garantista de la norma per protegir les persones vulnerables. Per a Martín, cal una reflexió profunda a nivell judicial perquè el que ha passat és injustificable.
Per cert, dues coses respecte a aquesta notícia. De fet, tres. La primera, evidentment, la indignació absoluta d'aquesta ràdio per aquests fets. La segona, mai hi posem nom a les víctimes de situacions com aquestes. Doncs bé, el veí es deia Segundo. I la tercera, en parlarem d'aquí uns minuts amb Fina Contreras, cap del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona, perquè, per cert, Càritas Barcelona va intentar ajudar el Segundo pel que fa a l'habitatge i en matèria laboral. I en tot plegat, ahir mig miler de persones es van mobilitzar al vespre a Barcelona després del suïcidi dilluns d'aquest home que havia de ser desnonat al mateix barri de Sants.
Així és, amb lemes com "no són suïcidis, són assassinats" o "justícia desnona i assassina", la convocatòria ha aplegat davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya centenars de persones convocades per diferents entitats com la PA, el grup d'habitatge de Sants o el sindicat de llogaters.
I l'advocacia de l'Estat no acusa Jordi Pujol i només demana presó per a dos fills.
Així és, l'advocacia de l'Estat discrepa de la Fiscalia i exclou l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de qualsevol acusació. Se centra només en els delictes fiscals que haurien comès els seus fills. En la investigació oberta a l'Audiència Nacional sobre l'origen de la fortuna familiar, els serveis jurídics de l'Estat demanen condemnes de presó només per a dos membres de la família, que són Jordi i Josep Pujol Ferrusola. Per al primogeni, l'advocacia de l'Estat demana 25 anys de presó i 7,7 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil. L'acusa de 4 delictes: falsedat documental, contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració de l'executiu.
Suport del món acadèmic americà a Mascolell pel setge del Tribunal de Comptes.
Després que el fill de l'exconseller i economista Andreu Mascolell compartís la situació del seu pare en un fil de Twitter en anglès, personalitats del món acadèmic i econòmic dels Estats Units han alçat la veu per mostrar el seu suport a Mascolell. Segons va explicar el també economista Alexandre Mas, l'Estat podria embargar la casa dels seus pares, la seva pensió i el seu compte bancari a finals de mes. Una situació que l'economista de Harvard Kennedy School, Danny Roderick, titlla d'una amenaça pertorbadora. Tinc un gran respecte per Andreu Mascolell. Ha donat suport amb aquestes paraules Roderick a Mascolell. Una valoració a la qual s'hi han sumat l'ex-economista en cap del Banc Mundial i professor de la Universitat de Cornell, Kaushik Basu.
I un model matemàtic aplicat als castells per fer les pinyes més segures ja s'està estudiant.
Així, científics de diferents universitats intenten determinar com han de ser les pinyes per evitar un impacte directe contra el terra en cas de caiguda de castelles.
En parlarem també de tot plegat avui cap a 2:15 del matí amb Arnau Dòria, de la Universitat Politècnica de Catalunya. És un dels científics que participen en aquest estudi, a més de casteller. D'altra banda, el Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Terrassa ha escollit aquest migdia Salvador Cristà, un nou administrador diocesà.
El també bisbe auxiliar ha acceptat i ha emès la professió de fe establerta per a aquests casos. A continuació, s'ha posat a disposició de la diòcesi i ha nomenat delegats seus els que han estat fins ara el vicari general i els vicaris episcopals. L'administrador diocesà té la potestat ordinària i pròpia sobre la diòcesi des del moment de la seva elecció, amb les exempcions que preveu el de dret, fins que el Sant Pare nomeni el nou bisbe titular ordinari.
I en plana esportiva, mireu, jo sóc d'aquells que vaig deixar de mirar el bàsquet fa molts anys perquè em posava molt nerviós, però ahir era dia de veure'l, i tant que era dia de veure'l. El Barça es proclama campió de Lliga amb un nou bany al Madrid i un Mirotic descomunal 92-73.
Així és, Joan, els blaugranes sumen la 19a Lliga de la secció i tanquen la temporada amb un doblet històric. Nikola Mirotic amb 27 punts, com deies, va estar immens. També Calates amb 15 i Pau Gasol amb 11 punts han estat els jugadors més destacats.
Pau Gasol, per cert, que es va endur una ovació i que estem pendents hores d'ara de saber si continuarà la temporada que ve un any més al Futbol Club Barcelona, evidentment a la secció de bàsquet. Ell ha dit que no ho té molt clar, però vaja, s'ho estudiaran tot clar. 26 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La calor continuarà sent un dia més la protagonista arreu de Catalunya, novament amb màximes que se situaran entre els 31 i els 37 graus. Avui poden afluixar una mica allà on més han pujat aquestes últimes jornades, però tot i així, màximes per damunt dels 35 a bona part de l'interior i alguns punts del prelitoral. A la costa, lleugerament per damunt dels 30, amb humitat i, per tant, amb xafogó. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de sol aquest matí i d'augment de la nuvolositat de cara a la tarda amb ruixats que poden afectar punts de la Cerdanya, del Ripollès i també de la Garrotxa, però serien fenòmens puntuals i bastant aïllats. Demà sí que comencen a baixar les temperatures, ho faran un parell o tres de graus respecte a les d'avui, però baixaran més allà on han estat més altes. També tindrem més núvols i els ruixats de la tarda al Pirineu seran una miqueta més extensos. Aquest ascens de les temperatures continuaria també de cara a divendres, però de cara al cap de setmana les temperatures altra vegada tornarien a pujar, no tant com aquests últims dies, per tant, tornaria a fer bastanta calor i amb ruixats dissabte i potser també alguns diumenges, sobretot a l'extrem nord del país.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
A Catalunya es considera que el percentatge de la població que té accés a l'aigua de qualitat és del 100%. Tot i així, des d'Aigües de Barcelona es vetlla perquè aquells que tenen dificultats per fer front a la despesa no es quedin al marge.
L'aigua solidària.
Hi ha informes, i així s'ha constatat, que manifesten que una part de la població té dificultats econòmiques per poder fer front a la despesa de serveis tan bàsics com l'aigua. És per això, de fet ja n'hem parlat alguna altra vegada, que cal garantir que tots els municipis tinguin aigua suficient i de qualitat, així com que totes les persones puguin accedir a l'aigua potable i que els motius econòmics no siguin una barrera per disposar d'aquest servei bàsic. Hi ha diferents camins que hauríeu d'explorar si és que esteu o coneixeu famílies que es trobin en aquesta situació de vulnerabilitat social. Per un costat, les bonificacions, per exemple, en el cas que sigueu més de 3 persones a casa. Però, sobretot, heu de saber de l'existència del Fons de Solidaritat, que té com a missió principal ajudar aquests col·lectius. Us podeu informar dels seus beneficis i tramitar-los en cas de necessitat a través dels serveis socials als vostres ajuntaments o amb la intervenció d'entitats com ara Creu Roja, Càritas o la Fundació de l'Esperança. Aconseguir un accés a l'aigua potable universal com a servei bàsic és un dels propòsits d'aquestes accions perquè, com deien començar, el 100% de la població pugui gaudir de l'accés a l'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Doncs mirin, a primera hora d'aquest matí, i un dia com avui, volíem parlar de la problemàtica de l'habitatge després del suïcidi d'un home de 58 anys, quan tot just l'anaven a desnonar aquest passat dilluns al barri de Sants de Barcelona. En parlem a aquesta hora amb la cap de Sense Llar i Habitatge de Càritas. Fina Contreras, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Dia, moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Dèiem que aquesta setmana molts mitjans de comunicació hem parlat d'en Segundo, un home de 58 anys que s'ha suïcidat just quan anaven a procedir al seu desnonament, tot i la seva vulnerabilitat. Una persona que, per cert, va comptar amb l'acompanyament laboral de Càritas, no?
Sí, sí, són moltes les persones que busquen sortida quan cauen en el fons d'un pou, després de molts i molts mesos, no?, de moments difícils. Portem ara, penso que el cas del Segundo és una situació que reflexa o ens posa un mirall a la societat dels fracassos que tenim, i que el que anem fent, que és posar tirites, no és la solució. Perquè el Segundo, que era una persona que tenia una feina, que la va perdre, que va intentar buscar i que tenia oportunitats d'entrevistes, però que no va trobar la feina en moments tan difícils com la pandèmia, aboquen a situacions de desespero, perquè, clar, com pagues un lloguer? Com pagues l'alimentació? Com vas subsistint més rere més, no? I això genera molt patiment, genera molt una situació feblesa de psicoemocional, i això ho estan patint moltes persones. La qual cosa, quan causen un pou que no té sortida, són situacions que ens reflexen el cas del Segundo, no?
Fina, què és el que falla del sistema perquè acabin passant coses com aquestes?
Pues mira, el tema del dret a l'ocupació, no? Necessitem plans d'ocupació que puguin esdevenir ingressos estables, que siguin promocionals a la persona. Després, per una altra banda, quan quan no hi ha feina, que puguis accedir a un subsidi d'atur, que pugui garantir també els ingressos mínims poder substituir durant una temporada, però quan finalitza el subsidi d'atur necessitem el dret a la protecció. I el dret de la protecció esdevé que puguin haver-hi prestacions econòmiques ràpides, àgils en el tràmit, com la renda garantida o l'ingrés mínim vital, però ha de ser àgil. Avui dia triguen mesos en tramitar-se. Llavors, aquestes ajudes han de poder contemplar les despeses d'habitatge i les necessitats bàsiques, perquè un habitatge a Barcelona no és el mateix que un habitatge en una població més petita. Llavors, això també s'hauria de poder contemplar. Un habitatge avui dia de 900 euros al mes difícilment t'ho garantirà una prestació social, no? Llavors, hem de poder donar resposta social estructural des d'aquests paràmetres. O regulem o trobem un parc d'habitatge social accessible, o tenim prestacions socials que garanteixin aquestes despeses per poder subsistir. Fins ara el que estem fent és posar tirites. Nosaltres des de Càritas són moltes les ajudes que estem fent a persones que, tot i tenim feina i tenim ingressos econòmics, hem de poder donar una ajuda puntual per poder garantir les despeses mensuals bàsiques i necessàries, no?, en una família. Llavors, per una altra banda, i vaig dient tot en carretilla, és el tema de reclamar una mirada social des dels jutges. Poder fer un desnonament, un llançament, com es va fer ahir amb el Segundo, hauríem de contemplar quines altres sortides té la persona, si té una alternativa habitacional. Si no, podríem aturar-lo, no? O sigui, això es podria prevenir. Clar, jo el que estic dient és prevenció, no que ara ens trobem en una situació de reacció. Què podem fer ara pel Segundo? Què podem fer ara per totes les persones que estan patint com el Segundo?
En un comunicat fet públic ahir per Càritas Diocesana, dèieu: hem reiterat diverses vegades que l'emergència habitacional continua ben present a l'àrea de Barcelona i que el 67% de les llars ateses per Càritas no disposen d'un habitatge digne. Una de cada quatre llars ateses no tenen ingressos, 4.300 llars, 18 punts percentuals més que abans de la Covid-19. I dèieu en el mateix comunicat que tot plegat és la punta d'un iceberg molt més gran, no?
Exacte. Són moltes les persones que durant aquest període de Covid estan patint aquesta situació de no tenir ingressos o no tenir ingressos suficients, no poder cobrir les despeses bàsiques d'habitatge, i l'estat d'estrès que genera o l'estat de depressió que genera, l'ansietat que genera, això és un moment crític, i que això en molts moments de Càritas ho estem dient, no? O sigui, ja la crisi venia d'abans, però ara més que mai necessitem polítiques que donin resposta a la realitat i poder estar més a prop de la ciutadania des de les seves necessitats reals.
Ara que parlàvem d'aquestes polítiques, el que és inqüestionable és que el preu del lloguer a les grans ciutats segueix tenint uns índexs altíssims. Fina, a parer teu, vivim encara en bombolla immobiliària?
I espera't, perquè això no s'ha resolt. Sí que és veritat que s'ha fet a Barcelona com a mínim el tema de regular els preus del lloguer, però no és suficient. No és suficient tant en quant el cas del Segundo va passar ahir, perquè hi ha moltes situacions encara en ERO, no? Que el 9 d'agost finalitza. Què passarà després? Sí, la bombolla immobiliària és per totes les polítiques d'habitatge mercantil. La mirada social que necessita l'habitatge encara no hi és. I la necessitem dintre d'aquestes polítiques socials.
Estem parlant avui amb Fina Contreras. Ella és la cap del Departament de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana, que va tractar d'ajudar en Segundo, ajudar moltíssimes més famílies amb problemes d'habitatge, amb problemes de fam, amb problemes econòmics, i sobretot en la temporada que ens ha tocat viure amb aquesta Covid-19 a sobre. Mira, Fina, hi ha notícies a vegades que els periodistes ens costa donar perquè ens creen certa, i ho dic així de clar, ens creen certa vergonya aliena. Tot just el mateix dia que donàvem la lamentable, la malaurada notícia d'en Segundo, havíem de donar la notícia de que la llei de la regulació de l'habitatge de Catalunya, feta pel Parlament de Catalunya, tot just ara el govern de Pedro Sánchez la vol dur al Constitucional. Aquella llei servia d'alguna cosa?
Seguim dient, qualsevol mesura és necessària. Qualsevol mesura és necessària. El tema de l'habitatge és molt complex. ¿vale? Però necessitem totes i més de mesures per poder abordar aquest tema. Un canvi dràstic no es podrà fer, però sí hem de contemplar des d'avui fins a un futur què volem de la nostra societat. I si el que volem de l'habitatge és que esdevingui un preu mercantil, doncs no anem bé. Sí, el que volem és que realment doni resposta com un dret a l'habitatge fonamental per viure en societat, hem de fer moltes mesures i moltes propostes de canvi. Una de les coses que sí que hem vist durant tot aquest període del Covid és que s'han pogut modificar les lleis tantes vegades com s'ha volgut. Per què no ho fem a partir d'ara? Ara hem vist que això és possible. Bueno, tenim una oportunitat per davant. Són aprenentatges que ens dona la Covid.
Ara em parlaves de la Covid, ens deies abans també que ha afectat d'una forma greu i ho expliqueu molt bé en aquest comunicat que hi feia Càritas. La Covid-19 també ha invisibilitzat d'alguna manera encara més les persones vulnerables?
Jo crec que no. Jo crec que estan visibles. El problema és que creix el nombre de persones que estan patint aquesta situació. I cada cop més, perquè són moltes les empreses que ja se senten que tanquen o que tancaran. Hi ha empreses que són nombrades, no? La qual cosa se'ns apropa cada cop més a aquesta situació de vulnerabilitat. Fins ara hem patit en comunitat una malaltia social, no? Hem patit una malaltia social, però és que jo crec que la vulnerabilitat econòmica, social, la tenim aquí. I molt a prop, més del que ens pensem.
Fina Contreras, cap de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Molts ànims i molta força.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Vinga, gràcies.
I a aquesta hora, Rafa, anem cap al quiosc per saber què hi diu la premsa escrita respecte a tota l'actualitat.
Doncs mira, si et sembla, comencem pels diaris nacionals. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez donarà aquest mes llum verda als indults abans de veure's amb Aragonès. Diuen que el president ha disposat que la mesura de gràcia es porti al Consell de Ministres com més aviat millor. Tenim també la portada del periòdico que directament es fixa amb l'estiu i amb les mascaretes. Diu estiu sense mascaretes perquè les autonomies reclamen que els tapaboques, curiosa paraula que utilitzen, deixin de ser obligatoris a l'aire lliure. El punt avui es fixa en el Llogar, qui diu que va al Tribunal Constitucional. El Llogar al Tribunal Constitucional. Sánchez obvia les pressions i du la llei del Llogar a aquest orga. Mirem ara també al diari Ara, perquè mira, es fixen justament en la part esportiva de l'actualitat. Diu pallissa i títol de Lliga 7 anys després, parlant, evidentment, del Barça de bàsquet que ahir va conquerir la Lliga ACB. I finalment El País parla de panorama desolador i parlen de maniobres del PP per tapar la trama Gürtel. Això en portada també Díaz Ayuso, que implica Casado en la seva campanya per utilitzar el rei contra els indults.
Recordem que avui ja a partir de les 9 seguirem aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, tot just després de les paraules també de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Canviem, però, de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, titula Càritas gairebé triplica el nombre de persones ateses durant el 2020, parlant de les dades que mostren una bretxa de gènere, ja que el 59% dels casos correspon a dones.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Anem cap al diari de Girona. Orobitz i Torrentan, nous diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya per substituir Sabrià i Caula. Parlem també de la consellera Teresa Jordà, de moment, que segueix com a diputada. El diari La Mañana El seu titular és: l'audiència confirma els 2 anys i mig de presó per a l'acusat de causar un accident mortal a l'N240 de Lleida. Rebutja el recurs de la família de la víctima, que demanava 15 anys per homicidi dolós, i ratifica la conducció temerària. El diari Més: regulen l'aparcament de 5 carrers del barri de Miracle de Tarragona amb zona verda. Es tracta d'una reivindicació dels veïns, que ara tindran preferència per estacionar com a residents. El diari El Far: una taula tècnica abordarà les discrepàncies sobre el futur de l'aeroport. La Generalitat accepta amb condicions operatives i ambientals la inversió per convertir la infraestructura pratenca en un hub intercontinental.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris religiosos.
Mirem cap a Catalunya Cristiana perquè parlen d'unes paraules de Laila Croix, musulmana i autora del llibre Que Allà ens perdoni, que assegura que les religions s'han d'adaptar als nous temps. També diu: els creients hem de ser més tolerants els uns amb els altres. Flama.info: Salvador Cristau escollit administrador diocesà de Terrassa. El Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Terrassa s'ha reunit en sessió extraordinària aquest dimarts 15 de juny a les 12 a la Cúria Diocesana per complir el que disposa el dret canònic amb motiu de trobar-se la diòcesi en seu vacant. I han escollit, com sabem, Salvador Cristau, bisbe auxiliar, com a nou administrador diocesà. Religió digital: els fidels recullen signatures per exigir a la diòcesi l'expulsió del pare Báez. A través de Change.org fan una crida al bisbat de Canàries. I finalment, Vida Nueva: Federico de Montalvo, paraules de Federico de Montalvo, puc garantir que l'estratègia de vacunació a Espanya ha seguit criteris ètics. El president del Comitè de Bioètica ha participat en la trobada de la Fundació Pau Sisè, liberalitzar les patents davant el Covid-19. És la solució?
Gràcies, Rafa. De seguida mirem la plana de les xarxes socials. Anirem cap a Twitter, però anem cap a publicitat. Tornem de seguida.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Aquest estiu, la meva pell i el meu cabell demanen la qualitat dels olis cosmètics 100% vegetals de la Botella Azul de Marnis. L'oli de coco, l'oli de pastanaga o l'inigualable oli de rosa mosqueta de Marnis. Demana la Botella Azul, conservació de la puresa i distinció de qualitat a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tres minuts que passen ara mateix de 3:15 del matí. A aquesta hora anem cap al món del Twitter. Rafa, em dius que hi ha cosetes gracioses,
eh? Sí, ho deixarem per al final. Primer parlarem de coses una mica més serioses, perquè, per exemple, el periodista Jaime Jiménez ha escrit a Twitter: el rei ha de signar els indults perquè és mandat constitucional ratificar decisions governamentals. I ell fa una reflexió: si no fa, ha d'abdicar. D'això es dedueix que el rei pinta poc. I d'això es dedueix que el millor és que abdiqui ja. Aquesta és l'opinió de Jaime Jiménez a Twitter. Pilar Rahola, una gran opinadora, periodista i escriptora, diu: ni el president Pere Aragonès ni el vicepresident Jordi Puigneró faran pleitesia al Borbó. No podia ser d'altra manera. Després tenim, per exemple, mira, aquesta ja passem a tuits curiosos, perquè Gemma del Caño, que és farmacèutica, ha piulat antivacunes vacunant-se per demostrar-nos que se'ls enganxen les monedes i els coberts al braç. Saps allò que fa com un efecte imant?
Sí.
Imant? Diu, a mi em val.
Sí,
que
tant.
Es vacunen per això, doncs ja, ja en
exacte.
Va, directament. Un tuit que és entre curiós i tendre, perquè Miquel Pucurull, que és jubilat i corredor de maratons...
Ep.
Ahir has d'arribar tu, Joan? A jubilar.
Parlem-ne.
I Toni Huguet no
Toni
Huguet diguem
Huguet ja el té d'aquí poquet, currar a maratons, diguem-ne.
Sí, exactament. Miquel Pucurull diu, vivències, sóc al metro, una noia m'ofereix el seu seient. No, moltes gràcies, li dic. Vaig a la sortida de la mitja marató de Barcelona per correr-la. Es queda de pedra. No es pot creure que aquest ancià pugui córrer una cursa de 21 quilòmetres per preparar-ne una de 42 aviat. Exactament. I tinc dos sobre el calor, tema estrella.
Hombre.
De la primera hora.
Va,
el caloret. Alberto Moyano, que és periodista, diu, no dono per inaugurat l'estiu fins que sento pel carrer el pitjor és la humitat.
És bona aquesta.
Així que declaro oficialment inaugurat l'estiu.
Sí, sí, aixafogó.
I després tenim a Jaume Didaoc, que és professor de grec i llatí, diu, sabeu quan va fer molta calor també? Exacte, a l'edat mitjana. Sabeu qui va morir a l'edat mitjana? Exacte, el llatí clàssic. Cuideu-vos.
Cuideu-vos. Escolta, encara hi ha un tuit a destacar, aquest tuit de
exactament.
Casa nostra.
Aquest
de
és de Radio Estel i destaquem la entrevista que demà, 17 de juny, a les 9 hores, apunteu-vos, amics oients, la data demà a les 9 hores, dins d'aquest mateix programa, la primera hora, Joan Trias, cara a cara, amb Salvador Illa, cap de l'oposició al Parlament i president del grup parlamentari dels Socialistes de Catalunya. Un cara a cara que gaudirem, esperem...
Cara a cara, estarem... molt simpàtic.
Sí, molt simpàtic, sí, però de ben segur que és molt interessant i estarà aquest estudi, Salvador Illa, el tindrem aquí als estudis perquè el puguis interrogar sobre tot el que vulguis.
Va, parlarem molt sobre l'actualitat i sobre com pensa el líder del cap de l'oposició del Parlament de Catalunya, cap del PSC, en fi, va, anem a l'agenda per saber també els actes culturals un dia com avui, amb Berta Sacanell.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, comencem l'agenda d'avui dimecres al Priorat. Per recordar-vos que ja ha començat la desena edició del Festival MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi. Enguany oferirà 41 treballs de cinema destinats als amants del vi i del setè art. No et perdis aquest festival i consulta tota la programació al web www.mostfestival.cat. I més coses. De cara a demà dijous, dins el Festival de Jazz de Terrassa, tindrà lloc el concert de jazz de Theo Hill Trio i Jeremy Pelt a les 9 del vespre per un preu de 33 euros. Pots fer-te amb les entrades al web jazzterrassa.org. Però més, també et recordem que a Radio Estel sortegem entrades pels concerts del Festival de Jazz de Terrassa. Entra al web de radioestel.cat i a l'apartat de promocions hi trobaràs tota la informació. I anem cap a Tarragona per recordar-vos que encara esteu a temps de visitar l'exposició Testimoni d'una guerra, 1936-1939, del fotògraf Agustí Centelles. Es tracta d'una mostra de més de 100 fotografies que exposen el reflex de la Guerra Civil des d'una mirada contemporània i estètica. Aquesta exposició la podreu veure al Castell de Vilaseca, a la província de Tarragona. Podeu fer les vostres reserves al mail info@castellvilaseca.cat o entrant al web castellvilaseca.cat. I acabem a Barcelona, també, de cara a demà dijous, a les 6 de la tarda, concert d'orgue a la cripta de la Sagrada Família amb Juan de la Rubia, l'organista, i Pere Lluís Biosca, director, amb el cor de Francesc Valls. L'entrada és gratuïta, però requereix d'inscripció prèvia, així que envia un mail a pastoral@sagradafamilia.com. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest dijous, Salvador Illa a la primera hora de Ràdio Estel. Joan Trias entrevistarà el cap de l'oposició i president del grup parlamentari dels socialistes aquest dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel. Residencial Sant Gervàs i Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervàs i Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel.
Just the Robinson's affair.